Miren, i tenim així en la 92.2 de la freqüència modulada en Ràdio Vila-real a Teresa Hortells i li donem la benvinguda. Bon dia, Teresa.
Bon dia a tots.
Qui és Teresa Hortells?
Doncs mira, jo soc una professora, tota la vida he treballat en educació i ara, aquest any, me vaig jubilar i vaig dir com és possible que a les persones jubilades no ens permetesquen continuar treballant i ensenyant tot allò que hem après al llarg de tota la vida. Jo he estat 48 anys quasi bé a les aules. Llavors vaig dir, res, ara no necessite que me pague ningú, ho puc fer gratuïtament i a més m'agrada fer-lo i vaig a fer un projecte per a Vila-real, que és el meu poble, en el que l'alumnat puga participar i puga aprendre des d'altres perspectives què és l'escriptura, com escriure, per què és important escriure, què és el que hem d'escriure avui en dia, que no és el mateix que escrivíem abans quan anàvem al col·le, no són les mateixes temàtiques, i com fer-lo fora de l'aula perquè te dona una altra perspectiva, te permet que les teues idees les puguis desenvolupar d'una altra manera. I això vaig fer tot un projecte que en un principi estava com una espècie d'esborrany i vaig dir, això ho ha d'assumir l'Ajuntament, ho ha d'assumir la regidoria d'educació, però jo no conec a ningú a l'Ajuntament perquè ha estat mitja vida fora del meu poble, però sí que coneixia a la gent que treballava en cultura. I llavors vaig entrar en tot aquest projecte per Dora Saura, que és la regidora de cultura, i després ja la d'educació pues, també es va implicar en la matèria. Ho vam oferir a totes les escoles, però veient que era un projecte massa gran per a una persona sola. I vam dir, bueno, pues fer-lo en plan experimental. El primer col·le que s'apunte i serà el que pagarà el pati. I efectivament, Pius 12, que es va dir nosaltres, vam dir, pues amb aquest farem un plan experimental aquest any i veurem com podem fer una desplegada per a els propers cursos. I això és el que vam fer. Llavors, les dos professores de 6è, que és on anava enfocada sobretot la temàtica del taller, doncs es van dir que sí de seguida i han col·laborat al llarg de tot l'any, totes les propostes que s'han fet a l'aula, han col·laborat tant en part com anys i han col·laborat al llarg de tot l'any en tot el que s'ha fet allí dins al taller i han acabat la feina dins de les aules. I això n'hi ha que agrair no només als alumnes que han treballat moltíssim, sinó també al professorat que ha estat igual d'implicat al llarg de tot el curs.
Un taller d'escriptura creativa que es diu Imagina. I bé, s'acaba el curs i ja tenim a les mans el fruit del que ha sigut, no? Ja sabem, ens han posat en contacte de lo que és això. Val. Desgranem el fruit. Teresa, tenim 4 alumnes, 2 de 6è A i 2 de 6è B. Què han fet, Teresa?
Mira, si ells en realitat al principi no sabien massa bé on anaven, no? Vull dir que allí estaven, en veritat, era una cosa així que dient, bueno, a veure, esta xica que mos dirà, que mos explicarà, perquè no era un taller a l'ús, no era algo sobre escritura, no era el que havien fet habitualment a les aules. I entonces, però han sigut molt obedients. En certa manera han expressat les seues idees també des d'una directriu, perquè les propostes es feien des de fora d'ells, però han expressat un poc les seues idees i la intenció era que acabaren expressant-lo tot en una història, que algú contara les seues històries, tot el que tenen dins. Mireu, és que n'hi ha que tornar a recuperar l'escriptura de mà. Hem de deixar un poc els ordinadors i les taules i tot el que ens fa que mirem només en línia recta i no veiguem lo del costat. N'hi ha que tornar a recuperar-la. I per això el taller intentava pues, proposar idees i treballar-les de manera diferent damunt del paper. Perquè hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que és de Cervantes en el Quijote, que diu que la ploma, en certa manera, és la llengua de l'ànima. I això és el que jo volia que ells entengueren, que el seu llapis, el seu boli, tenia que expressar tot el que tenien dins. I això és el que han fet aquests xiquets. A mesura que han anat fent propostes, sobretot literàries, no? Han anat contant històries d'una manera primer amb imatge, perquè les paraules sense imatge no tenen cap sentit i les imatges mentals que tenen les han de transmetre. I després han contat la seva pròpia història, cada un d'ells. La seva pròpia història vol dir que les històries que ells tenen no són les de la Caputxeta Vermella, evidentment. Per què? perquè se responen a una altra època. Els contes han canviat moltíssim. Aquí tenien una intenció determinada. Hi havia una persona de fora que els solucionava el problema. Després va vindre Roald Dahl, per exemple, que tenia contes o té contes que són preciosos, com per exemple Les Brujas o Charlie i la fàbrica de xocolata, Matilda, en la que qualsevol criatura menudeta era capaç de vèncer a l'enemic. Però ara els enemics d'ells són abstractes i és més complicat. Entonces les seues temàtiques no són ni les mateixes, no s'assemblen en res a tot l'altre. I això és el que jo volia que ficaren damunt del paper i ho han fet.
I ara cadascú dels dels xiquets i xiquetes que estan així van a contar-nos esta història, no?
Sí, un poquet. Ens contaran què és el que han escrit, que ho han escrit des de perspectives diferents. Per exemple, hi ha històries que són molt boniques, però ja havien donat la temàtica. Per exemple, Eric té una història que el tema era la fotografia i a partir de la fotografia ell ha fet algo totalment diferent.
Pues comencem per Eric, sí. Si te pareix. Sí, sí, comencem sí. Per Eric Camarillas López Ibarra,
sí.
Que ens conte esta història.
Me la pots contar?
I esta temàtica. Eric, bon dia.
Bon dia.
Jo sé que, bueno, pues que ho ve la primera vegada a la ràdio i totes aquestes coses, però que nosaltres el que volem escoltar és aquesta història que tu has escrit. Primer, per a que, antes de llegir, com t'inspires en la història que tu vas a contar? Per què te ve al cap? Què penses? Bueno, la pot ajudar Teresa també.
Claro.
En este cas, Teresa, la història que va contar-nos Eric,
mira,
té la temàtica ja
té la temàtica
marcada,
ja determinada, no? I vaig dir, jo vaig a contar-vos com la faria jo, però ningú me la pot copiar, que això és més difícil que dir, copia tu la teua. I és veritat que la va fer d'una manera superoriginal. A veure, què vas pensar tu per a fer aquesta història? Vinga, en qui vas pensar? Vas dir, jo vaig a fer una història, clar, perquè era, jo ja vaig contar que era un home que havia perdut el treball, veritat? I en ese
tot va començar,
però tu com vas?
El dia,
vinga, va.
Que les notícies van dir que al meu poble, què va passar aquest dia?
I ese dia a les notícies van dir que al seu poble, que era Vilamar de l'Alta, anava a ser esborrat del mapa i que tot que el que havia dins anava a anar a una dimensió màgica en la que tots els teus somnis es feien realitat. I la gent s'ho va creure. I anava a aquest poble, però un dia un home major va dir que era mentida i que era un engany de les notícies per a que la gent anara i guanyar més diners. I per a demostrar-ho, es va fer passar per un captaire i va anar demanant diners. I la gent anava, tornava, li donava alguna altra moneda i algun bitllet, si això. I eren gent d'altres llocs que venia per a fer els seus somnis realitats, però van passar anys. I com no anaven a la dimensió, només anaven, li donaven la moneda i se n'anaven. I amb els diners que va aconseguir, es va comprar un ordinador i va crear una web en la que desmitificava les notícies i va salvar a la seva família de creure's tot el que diuen.
Ojo,
Ojo, bueno, és que m'ho has llevat de la boca. Eric, maravillós, eres un guionista fantàstic, per a fer-nos somiar. Dona't compte com posa en context diverses coses, com per exemple el fet de que n'hi hagi una persona captant, el fet de que al final no se n'anava en una altra dimensió, com les notícies no t'has de creure el primer que sents, sinó que has de valorar més d'una notícia. Eric, uau, quants anys tens?
11.
Pues estupendo, genial. Anem a per una altra història, Teresa?
Vinga, quina de les tres es decidís primer? Va, ja, va, espavil.
Ariadna?
Ariadna, claro.
Ariadna, en la teva història, o la que tu havies de contar, com te ve? D'on t'inspires?
Pues la meva germana li van li van tindre que, va tindre que fer uns deures de narrar sobre un monstre. I va pensar en... Mon pare li va donar una idea d'un alienígena i em va vindre a mi tot... Uf, se va fer... Com que tot va vas començar a encaixar. I pues, vaig pensar moltes idees i la que millor pensava que era va ser la d'un alienígena en tentacles.
Ens contes una miqueta d'aquesta història? Clar, no ens podem quedar en l'interès de saber què va passar ahir. Conta'ns el fragment que tu vulguis, el que més te llama l'atenció.
O també me la pots resumir, si vols. Ens fas un resum de la història que tu has escrit ahir.
Blinky, que és el personatge, estava en el seu planeta que es deia Lumina. Però ell volia com conèixer més, volia explorar més coses. I va veure un portal que... Va veure un portal com una porta i va entrar. I ahir va veure el planeta, però és Terra Nova, que en realitat és la Terra, però vaig ficar Terra Nova. I aquest planeta era, pues, n'hi havia humans, diferents colors, no tot eren alienígenes, eren normals, més o menys. I quan va entrar, se va fer amic dels xiquets i... Tota la gent al principi li mirava estrany perquè tenia tentacles i era un poc raro, però al final, gràcies als xiquets, va fer amics i inclús volia entrar un bosc, però gràcies a ell, pel seu espectacle i a l'ajuda dels xiquets, ja no el va talar perquè així no gràcies a ell, però ell volia estar en el seu hogar, o sigui, en Lumina. I encara que tinguera amics i aventures en Terra Nova, volia tornar. Aleshores, va tornar, però encara que estiguera molt trist, li va prometre que sempre portaria en ell els records del seu temps junts i que tornaria a visitar-los.
Diversitat. I com ells tenen la visió de que tots som un, és a dir, ens entenem, riquesa, i després... la conservació de la nostra natura. Jo, és que clar, tu dona... Teresa...
Hi ha una cosa que no es veu, perquè a la ràdio només escoltem el que estan dient ells. Després acabareu. Però no se poden imaginar la de correccions i correccions i correccions que ha fet. Per a que això tinga trellat i que quede bonic, i que si és possible que no n'hi haguen faltes d'ortografia, que és el que més també es costa de controlar, i canviar una idea per una altra. Ella, conforme ha començat al principi, no, que tenia una idea determinada, i ha fet com els escriptors, té la idea, però una idea no és una història, l'ha treballat fins que això s'ha convertit en algo que valia la pena posar-lo per escrit. I després l'ha passat a ordinador, perquè ahir hi ha de tot, hi ha mà, hi ha que ha escrit a mà, però ja també ho ha escrit a mà, i després a l'ordinador. Hi ha tot un treball darrere, tot aquest treball no es veu. En la
clar,
ràdio
però
no es veu,
si se però nota.
Però es nota. No és ninguna còpia, a vegades pensen-ho com
pot ser. Perquè el relat d'ella és més llarg, i ella que ha fet, quan li han dit... l'ha resumit, ha mirat cap amunt i llavors ella sí que molt ha esquematitzat. Per què? Perquè ha treballat en aquest relat. Perquè ella el que ha fet ha sigut donar-li forma per a que l'entenguem. Per tant, ahí se nota aquest treball. Clar, Teresa, nosaltres, l'oient, nota aquest treball perquè l'escriptora l'ha treballat i sap què vol comunicar.
I això és important que ho tinguem clar, que escriure no és algo que es fa de manera mecànica, que és un treball complex i que permet reflexionar sobre el que un pensa, perquè és la intenció és aquesta. Tu tens una idea i l'has de treballar, igual que la persona que se dedica a l'artesania intenta que el seu treball siga perfecte. L'artesania nostra són les paraules, i és el que han fet ells.
Teresa, ho fem cada dia en el nostre treball, és a dir, jo no m'ho treball, veig una idea i després el que faig és escriure un article, però aquest article està basat en una idea que després li tinc que donar forma. És a dir, això és preparar a la nostra generació tindre-la ben preparada. Una altra història?
A veure, senyoretes, quina de les dues se decidís primer?
Va. Pues la casa ha sigut Lara Noguera Carretero. Lara, tu tu vos començaria, no?
Sí.
Posa-la.
Havia una vegada una xiqueta anomenada Laura. A ella li encantava anar al bosc, però sobretot a un en concret. Laura sempre anava a eixe bosc, encara que tinguera alguna tasca. Però quan no tenia res que fer, es dedicava a explorar. Un dia, explorant, va trobar una porta enmig del bosc i per curiositat la va obrir. Al principi no se'n va adonar, però després va veure que darrere de la porta hi havia un bosc completament diferent. Aixina que va entrar. En quan la va travessar, es va tancar i va començar a escoltar sorolls estranys que mai faria un animal normal. De sobte, es va moure un arbust i va eixir corrent. Un animal de forma redona, color morat i braços molt curtets. Per sort, aquest animal va deixar petjades en el fang, que va seguir. Quan les petjades es van acabar, va alçar la mirada i va veure moltíssims animals que semblaven monstres, però cadascun amb formes i colors diferents. Quan Laura va veure a tots els monstres, es va espantar, però eren bons i fins i tot es va fer amiga d'ells i va poder tornar a casa, però ara amb els monstres per a poder netejar-los i cuidar-los per sempre.
Les aparences enganyen. Les aparences enganyen.
Ah.
I com... Claro, jo com que també vull no fiar-me de lo que sempre he vist, l'aparència de les persones, i a mi m'ha costat molt, Jo veig que tu tens molt clar de ben menuda. Com te va inspirar això? És a dir, d'on te va vindre esta idea?
Pues vaig veure una imatge d'un tresor i vaig pensar en que podia fer un compte d'algo que estigués inexplorat. I després pues, se me va ocurrir la idea de que les apariències s'enganyen.
Quina lliçó m'acabes de donar? Jo encara sóc d'eixes que pensen que les apariències fan molt, no?, el primer que veus. I sobretot de les que jo era de les que quan me tocava fer un text o escriure algo tenia que ser tot tal qual marcat. No em deixaven que em volara la imaginació. Per tant, hem de dependre molt dels nostres xiquets.
T'ho pots ni imaginar, Són super espavilats. Això que no podem deixar de confiar en tota la joventut que ve ara, perquè és gent treballadora i hem de donar propostes per a que isca tot el que tenen dins. No podem deixar-los de la mà.
Ja no, que va. A més, tenen moltíssimes coses que ensenyar-nos.
Més del que sembla. Si és que confiem en ells, que segur que faran un món molt millor del que hem fet nosaltres, segur.
Julia Collado Recatalà. Hola, Julia.
Hola.
Ja vos queda no res per anar a l'institut, no?
Sí.
I la teva història de què va?
Pues d'una xiqueta que es deia Lucía, que era, li agradava molt investigar, i bueno, pues sempre anava a un bosc, i una vegada es va adentrar més i va trobar una xicoteta clau dourada al terra. Ella, sense pensar-lo, la va agarrar i, clar, ella no sabia què hauria d'aquesta clau, però sí que tenia un poc de... com... ella pensava que tot estava relacionat en un castell que hi havia al cim de la muntanya del seu poble i pues, el dia següent va anar al castell i va intentar obrir totes les portes que hi havia en el castell. I la principal no obria, llavors va buscar més entrades i entre els arbusts va veure una porta i al ficar la clau va obrir. Ella se va adentrar al castell i va veure que estava tot fosc i que no se veia res, però va escoltar una veu darrere seua i era una anciana vella que li va dir que ella era la que ja havia trobat el verdader secret. Lucía la mirava sense saber què dir, però la dona major va continuar parlant i li va dir que el bosc té un poder antic i que ella formava part d'una línia de guardians que havien protegit aquest lloc durant segles. I, claro, la seva missió era mantenir l'equilibri entre la natura i les persones. i que el bosc no tenia que caure en males mans. I pues, ella, confosa, però orgullosa, va sentir que aquell dia la seva vida havia canviat per sempre i que ja no era sols una xiqueta curiosa. Ara portava una gran responsabilitat i que tenia que complir i que anar-se donant compte de lo que tenia que fer.
Com els hem transmitit la responsabilitat que tenim del planeta, eh? És a dir, ells ja són capaços fins i tot de descriure-lo perquè tenen una gran responsabilitat. Em pareix meravellós el que acabes de llegir-nos. Julia, d'on te ve esta inspiració a tu?
Pues no sé, jo primer vaig pensar en un títol, que és El misterio secret de Lucía, i a partir d'ahí se me van vindre moltes idees, però mentre anava pensant anava a redactar i me vaig dir una història, i ja està.
Com són, són molt conscients. Exacte.
Sí, sí, com són capaços. Clar, quan tu fas un anàlisi de com arriba un a ser escriptor, han utilitzat pràcticament totes les tècniques que hi ha i que hi poden haver-hi. Vull dir, una potser tenia una idea i l'ha desenvolupat, l'altra primer posa el títol i li va aixint, i a mesura que va aixint va fent les coses, l'altre pues, busca en la societat una manera de, no? Com Eric, no? De fer reivindicacions, dir que, o aquella... Però tots, fixa't, hi ha una cosa que els uneix, que és la màgia. En totes les històries que han anat explicant no deixen mai la màgia i esperem que no la deixen mai perquè els escriptors han de tindre aquest puntet en el que hi ha algo que no és real però és creïble, que és el que ells han ficat ahir, no? Aquest trosset de màgia que no podem perdre encara que ens fem molt grans. I sobretot l'interès que han posat, no, en veure com jo sóc capaç de fer-ho i fer-ho bé. I fer-ho bé, que a vegades diem, ui, escriuen mal, no tenen... No. Els altres que no han vingut, els altres alumnes i les alumnes que no estan així, també tenen històries precioses, però hi havia que fer una tria, tant com per al llibret final, com per a vindre, perquè si no mos caben 28 i 28 que en són, doncs imagina't haver-hem fet un caos en esta ràdio. Però tots han fet històries.
Està en un llibret que s'ha editat, per a que tot el món vegi el que s'ha fet.
Sí.
En esta primera experiència, no?
La primera experiència, i per a que altres escoles s'animen a plantejar l'escriptura no només des del punt de vista que te demana el currículum, sinó entenent que escriure és algo viu, i que n'hi ha que fer propostes que permetisquen que un agarre el llapis i fique les seues idees damunt del paper. Mm. Que hi ha una connexió ahí que no podem oblidar de cap de les maneres.
Agraïments, Teresa, perquè clar,
pues sí.
Així acabes de dir, sí. Estos quatre xiquets posen en valor 6A, 6A i 6B de Pius 12. Val? Però darrere d'estos alumnes...
Mira, darrere d'estos alumnes estan tots els altres companys que no han vingut així perquè no caben, i n'hi ha que recordar-los a tots. No anem a dir el nom perquè seria inacabable, però tot el 6A, el 6B, les dos professores, en Par i Angie, que Angie sí que els ha acompanyat, i també vull agrair no només al professorat, vull agrair també a les regidores que han fet possible que això es tiri endavant i espero que continuïn empentant per a que l'any que ve continuï en algun col·le. En tots no és possible, però en algun col·le. Tant a la de Cultura, que és Dora Saura, com a la d'Educació, que també ha fet les seues col·laboracions i que és el seu camp, que és Anna Vicenç. I després m'agradaria fer un agraïment especial a Òscar Tena, que ha fet de mediador per a que tot això tirara endavant en els moments que a lo millor pues, no ha hagut una comunicació massa fluida. Jo penso que és una persona excel·lent i també tinc que agrair-li-ho. I això és el que m'agradaria deixar clar.
Els que tenim així representant dels alumnes, no sé, algú vos creix algo per animar als que vindran darrere a participar en este taller?
Què es diríeu, Amònia? Què es diríeu als altres xiquets, que n'hi ha mil xiquetes...
Que és una experiència molt bonica.
Sí,
Júlia.
Pues que és una experiència molt bonica, que pues, al final tones compte de que l'escriptura és per a tota la vida i que tens que... No sé... Tens que tirar endavant, això.
Lara.
Pues, també que quan te fiques a escriure i veus idees, pues després no pares i te dius una història molt bonica.
Eric. Tu vas per periodista, eh?
Sí, té pinta.
Perquè poses en, és dir, no te creus tot el que diuen. Tu dius, anem a sentir aquesta cadena i està tan bé, no? Per què animaries a la gent?
Animaria la gent perquè quan escrius una història se te queda un record molt bonic de l'experiència i la història no la vas a oblidar mai.
I Ariana?
Jo penso que, o sea, jo vull dir les altres, que encara que no li agraden les seves idees, tenen que seguir-la i expressar-la perquè al final li serà una molt bona idea.
Lara, tens clar el que vols ser tu quan sigues major?
Sí, pediatra.
Molt bé. Home, a més, es podries entretindre mentre els estàs tratant. Júlia, tens clar el que vols ser quan sigues fadrina?
Sí, vull estudiar magisteri infantil.
Uf, pues tot va... Eric?
Físic de partícules.
Físic de
Esteve, ahí directe.
No.
Explotamos el món com siga.
Ariadna.
Jo el mateix que Julià, mestre infantil.
Ai... Vos recordareu?
Que bonic, per favor.
Vos recordareu de Teresa?
Sí.
Per
sí.
Què, per què? Perquè vos ha pegat molt la murga, perquè ha estat ahí i dient no, però tens que donar-li... Perquè alguna anècdota que heu tingut en ella, no? Ara que no mos mira ni mos veu.
No sé, és que tot ha sigut molt bonic.
Perquè ens ha ajudat a soltar les idees,
sí.
Fer històries.
Gràcies a ella les nostres històries cada vegada són millors i mai oblidarem este taller.
Sí, ens ha ajudat molt.
Bueno, no sé si
donar-li
les gràcies aquí, perquè és que això, de veritat... Mira, jo mai deixaré d'aprendre amb els alumnes, mai.
Jo no sé...
És algo increïble, però és així, no?
I jo no sé si Lara té algo a dir de lo que ha passat en este taller o si primer, quan va conèixer a Teresa, què te va aparèixer?
Pues que a vegades, per a soltar les idees, mos feies bromes com quan vas cridar a Vega, però després va dir que era per a dir una altra cosa, per a dir que també tenen que tenir poder les històries.
Efectivament.
Com vas cridar, Teresa, com?
No me'n recordo jo, perquè jo soc una persona que tinc molta capacitat d'improvisació i entonces quan veig una situació pues faig algo, no? Per a solucionar-la. Si n'hi havia que cridar l'atenció a algú, diu, tu! No? Alguna història, i aquella es digués assustat i vaig dir, veus, te dones compte que no estaves parant atenció, no me'n recordo exactament com va anar la cosa, però es queda claríssim tot. Això m'ha passat moltes vegades, o per exemple quan he estat a l'institut per a ensenyar el vocatiu, pues, es pegués un crit i és l'única manera de que entenen què és això, no? Pues, igual passaria algo de una història d'aquest tipus.
Hi ha hagut un moment que pensàveu que no era una mestra, que era algú més de l'aula? Teníeu aquesta sensació o sempre anàveu a d'ella? O pot ser que fora més bé una monitora? És a dir, i ese rango de mestra com a tal en algun moment vos ha desfigurat? Sí.
Hi ha una xiqueta, també de SB, que li va donar un apodo, li deia Teresín i aixina.
Teresín, perquè me veien tan major que me van llevar anys i també és d'agrair, de veritat. Claro, diuen, ai, sí. Bueno, és molt carinyós, la veritat. Després t'agarren confiança i tu saps que són criatures que són molt, molt dolcetes, no? I esta també, me veia, entre que me deguere veure ja així una certa...
No, no, i Teresa, vos pareix que és que té algo que veure en la màgia, és a dir, ella d'alguna manera vos ha inspirat en que... Eric...
Sí que ens va inspirar a fer històries en ese puntet de màgia, siga com siga, pensant en objectes màgics, un espí que és un portal, o un rellotge que para el temps, o coses així.
Ah, mira, se'n recorden més que jo, perquè no me recordava ni quins objectes havia utilitzat, però... sí, és veritat. El rellotge sempre ens pararà el temps.
I en sèrio, a veure, això ja el que penseu vosaltres. Creu que la màgia és real?
Sí.
La vida en si és màgica?
Sí. Sí, molts moments.
Ai, no han dubtat, eh?
És veritat. És màgia que encara estem així, puguem parlar, puguem pensar i puguem creure que podem tirar endavant. Això és importantíssim, això és màgia. Però n'hi ha que fer-ho. Sense la màgia no som capaços de viure, perquè és com si no tinguérem il·lusions. Ah, que sí?
Creu que el món... a veure, vosaltres penseu que el vostre món podeu crear-lo?
Sí.
Crear-lo, pensar, a mi m'agradaria que al final jo tinguera un puesto, hauria que era un bosc, o jo estiguera treballant, o jo arribara a tindre... Això és màgia, eh?
Sí, jo crec que sí.
Tots me fan, és que el problema de ser televisió és que no me veuen les caretes. Però com que ells ja els està volant la imaginació, no? Per exemple, este estiu, tots teniu dins del cap el que voleu que siga el vostre estiu, no?
Sí.
I esteu preparant la història pel vostre estiu, no?
Sí.
Ah, jolín!
Ah, pues ja està, és un camí de vida. O no?
Teresa, tu també tens la teva pròpia màgia per este estiu?
Jo tinc màgia sempre. Jo, si no era pensat com seria la meva vida, en este moment no estaríem així. S'ha d'imaginar el que ho vol, i quan ho imagines has de fer l'impossible, impossible, impossible per aconseguir-lo. No te pots quedar darrere. I nosaltres hem de ser lluitadors sempre. Els humans no tenen cap funció en la Terra més que lluitar per a que tot vagi bé. Entonces, imagina el que vols i construís-lo. Això és la premissa.
Lara Noguera, gràcies per haver vingut.
Gràcies.
Carretero, eh? Anem a recordar-nos del nom i del cognom, dels dos cognoms. Júlia Collado Recatalà, gràcies per haver vingut. Eric Camarillas López Ibarra, molt bon dia. Li torne a dir, perquè com està tan emocionat, quasi me'l quedo tot el dia. Gràcies per haver estat així.
De res.
I Ariana Cabo López, moltes, moltes gràcies per haver vingut.
De res.
Teresa Ortells, hasta la pròxima edició, no?
Ah, la pròxima, espere, eh? A setembre comencem una altra vegada i ja veurem l'any que ve com va la cosa. Suposo que tindrem, no sé, algun centre s'animarà i els alumnes sempre són encantadors, això està clar.
Per cert, com poden tindre el llibret que s'ha editat?
Doncs jo penso que hi haurà alguna reunió a principi de curs i a les escoles ja hem guardat i es donarem un parell de llibres per a que se miren el que han fet aquest any, que és un resum molt resumit, però ahí està, una part de davant que explica un poquet pues, alguns dels aspectes que s'han fet, no tots, però per a que tinguin un poc d'idea, i després històries d'ells, no? Que han anat ahí col·locant una darrere de l'altra. Això sí que, llavors això ho donarem als centres per a que tinguin una idea de què és el que s'ha fet aquest any. Qual cosa no vol dir que l'any que ve siga exactament igual, perquè depèn dels alumnes, tu fas a vegades unes propostes diferenciades, això n'hi ha que tindreu clar. Treballar en educació no és fer exactament el mateix sempre, això és un currículum que s'ha de seguir al peu de la lletra. El treball educatiu és una altra història.
Teresa Artells, moltes gràcies
a vosaltres.